Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, estil propi per a molta gent.
Mar endins, 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
I en aquest espai d'agenda us volem comentar, per exemple, que el nostre bisbe, del 23 d'abril al 28 d'abril, ha estat predicant uns exercicis espirituals als preveres de la diòcesi de Cuenca a Uclés. El dia 25 d'abril va tenir lloc al casal de la Visitació de l'Ametlla del Vallès la trobada anual dels alumnes de segon d'ESO de les escoles diocesanes i parroquials de Terrassa. Han participat els alumnes de les escoles Ramon Pont, de Terrassa, de la Mare de Déu de la Salut, de Sabadell, Nostra Senyora de Montserrat, de Rubí, i Sant Lluís Gonçaga, de La Garriga. La trobada ha estat preparada per l'equip de pastoral de la Fundació d'Escoles Diocesanes i Parroquials del Bisbat de Terrassa. Ha consistit en tot un conjunt de dinàmiques diverses per afavorir la convivència a partir del lema d'aquest curs a les escoles: viure estimant. La pregària final l'ha posat punt i final a una exitosa trobada que es va consolidant any rere any. També us volem comentar que el dissabte 29 d'abril la Delegació Episcopal de la Pastoral de la Salut va fer un aplec, el dotzè aplec de malalts, al Santuari de la Mare de Déu de la Salut de Sabadell. A les 10 hi ha hagut aquesta acollida dels pelegrins, l'arribada. A les 11:15 aquesta eucaristia presidida per Monsenyor Salvador Cristau, bisbe auxiliar de Terrassa. A l'acabar l'eucaristia hi ha hagut aquesta benedicció de malalts amb el Santíssim Sagrament. I cap allà a les 12:15, processó per venerar la imatge de la Mare de Déu de la Salut. Han tingut un dinar compartit allà mateix, en aquell paratge tan acollidor de la Salut, i a la tarda, com a sobretaula, una actuació del grup de veneres Torre Bastons. També us volem anunciar, encara que d'una manera molt avançada, aquesta peregrinació diocesana a Fàtima, en motiu d'aquest any jubilar del centenari de les aparicions, 1917-2017. Centenari, 100 anys. Aquesta peregrinació diocesana, que ja suposo que fa temps doncs, que en teniu notícia de la seva intenció de convocar-la, doncs s'ha concretat. Serà el novembre, del dijous 9 al diumenge 12 de novembre. Peregrinació diocesana de Terrassa a Fàtima, amb el nostre bisbe. Si voleu més informació o fer una preinscripció o donar algun tipus de comunicació, podeu fer-ho al telèfon del Bisbat de Terrassa, al 93-733-2120. 93-733-2120. Peregrinació diocesana del Bisbat de Terrassa a Fàtima, del dijous 9 al diumenge 12 de novembre.
La carta de navegació.
En braços de Maria sempre trobarem a Crist. En braços joiosos de Maria trobem el Crist acabat de néixer. En braços dolorosos de Maria trobem Crist davallat de la creu. No només ho diuen els gestos i els sentiments de Maria, sinó també les seves actituds i les seves paraules, com a les noces de Canà: feu el que ell us digui. Totes les advocacions marianes també apunten a Crist. Mare de Déu de Montserrat, perquè la muntanya de Montserrat simbolitza Crist. Mare de Déu de l'Alegria, perquè ella ens porta l'alegria, que és Crist. Mare de Déu del Roser, perquè Crist és el roser d'on rebem tota una florida de gràcies, etc. Fins i tot quan preguem el Sant Rosari, el que estem fent és una contemplació que ens prepara pel nostre encontre amb Crist, i a Crist el trobem en l'Eucaristia. Tots els exercicis de pietat de Maria, tota espiritualitat autènticament mariana, ens porta a l'Eucaristia, a Crist, i d'aquí a la vida. Ens en parla el nostre bisbe en la seva carta dominical, ara que acabem de començar el mes de maig.
Déu us guard. El passat dia 27 celebràvem la festa de la Mare de Déu de Montserrat, la Rosa d'Abril, i aquesta setmana començarem el mes de maig, en el que tradicionalment l'Església honora de manera especial la Verge Maria. La idea d'un mes dedicat específicament a honorar Maria es remunta al segle XVII, amb devocions especials organitzades cada dia durant tot el mes. El costum es va estendre sobretot al segle XIX i es practica fins avui. A molts llocs de Catalunya, el primer diumenge de maig es celebra la festa del Roser de Maig. El culte i la devoció al Roser és limitat als convents dominicans i a llur àmbit d'acció fins a la fi del segle XVI. El creixement de la devoció i de la creació de les confraries s'estengué sobretot a partir del 1571, quan, amb ocasió de guanyar-se la batalla de Lepant el dia 7 d'octubre, hom cregué que fou per la intervenció de la Mare de Déu. Això ho declarà el papa Pius V i ho amplià el seu successor, Gregori XIII, que feu del dia 7 d'octubre la Festa Universal del Roser. Entre 1570 i el 1620 hi hagué una extraordinària florida de confraries del Roser arreu del món. Les confraries del Roser, gairebé presents a totes les parròquies catalanes, van mantenir ben viva la devoció a la Mare de Déu i al Rosari, i li van erigir altars als temples on estaven instaurades. Eren, fonamentalment, associacions de persones que vetllaven pel manteniment i la propagació de la devoció a la Mare de Déu del Roser. D'altra banda, també satisfeien diferents necessitats i inquietuds, com l'associacionisme, la sociabilitat, i també propiciaven un sentiment de comunitat, d'identitat i de cohesió social. La primera confraria del Roser s'instituí a Colònia, Alemanya, el 1475, de les mans d'un frare, Dominic, Alain de la Ripe. A casa nostra, la primera confraria fou fundada a Barcelona, a finals del segle XV, al convent dels dominics de Santa Caterina. Els goigs del Roser, possiblement les composicions poètiques més populars que es canten a la Mare de Déu, van marcar l'esdevenir d'aquest model de literatura popular destinada a ser cantada en honor de la Mare de Déu. Les grans processons eren per les festes del Roser i pel Rosari de l'Aurora. Les creacions de les confraries feren aparèixer en totes les esglésies un altar i una capella del Roser, quasi sempre afegit com annex, cobert de nerviacions gòtiques, amb una clau de volta amb la Mare de Déu i l'infant envoltats d'un rosari o cercle de roses. La rosa fou sempre la flor típica dels confrares i eren beneïdes i repartides entre ells per la festa del Roser de Maig. Mes de maig, mes de Maria. Actualment el nostre amor a la Mare de Déu s'expressa subratllant més el lloc que ella ocupa a l'Església i a la seva litúrgia. És molt important vincular la devoció i la pietat popular a l'espiritualitat litúrgica. Es tracta d'ajudar els fidels a reconèixer més fàcilment la missió de Maria en el misteri de l'Església, de sentir més intensament els llaços fraterns que uneixen tots els fidels perquè són fills de la Verge i fills també de l'Església. Però la litúrgia no està renyida amb la pietat popular. No estan renyits participar en la celebració de l'Eucaristia i resar la litúrgia de les hores amb el rest del Sant Rosari. Amb ocasió de la festa de la Mare Déu del Roser, el Papa Francesc va compartir el passat mes d'octubre en el seu compte de Twitter el que segueix. El rosari és l'oració que acompanya sempre la meva vida. També és l'oració dels senzills i dels sants. És l'oració del meu cor.
Rere de cada X hi ha una història. Sentim ara, doncs, l'espot de lema d'aquest any que segurament heu vist als mitjans de comunicació.
Tu X es mi fe.
Y es la casa que me dio acogida.
Tu X es mi fuerza para seguir ayudando.
Y mi esperanza.
Tu X me ha ayudado a salir adelante.
Porque detrás de cada X hay una historia. Marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos que necesitan tanto.
Fàtima és una irrupció de la llum de Déu en les ombres més fosques de la història humana i de la història de cadascú. A l'alba del segle XX, 1917, fa ressò en l'aridesa de Cova d'Iria, Portugal, la promesa de la misericòrdia, recordant a un món arrelat en conflictes i ansiós d'una paraula d'esperança de la bona nova de l'Evangeli, la bona notícia d'una trobada que ens promet l'esperança com gràcia i misericòrdia. El 13 de maig, la Verge Maria baixà des del cel a Cova d'Iria. Ave, 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 Maria. Acabem d'escoltar aquest ave de Fàtima tan popular. Per cert, que el compositor doncs és anònim, però curiosament és un dels cants a Maria més estesos arreu del món i més encara en aquest temps en què se celebra el centenari de les aparicions de Fàtima. Doncs el trobem d'una manera molt cantat a tot arreu, fins i tot a internet ho podeu trobar. I parlant de Fàtima, hem trobat un article interessant de Maria Martínez López al setmanari Alfa i Omega, que parla sobre aquesta propera visita del Sant Pare a Fàtima. I el títol de l'article ens ha semblat molt encertat i resumeix molt bé. Fàtima contribueix a la conversió i al compromís de l'Església. I en aquest article, la Maria Martínez ens diu que Portugal es prepara per la visita del Papa Francesc, que al maig pelegrinarà al santuari de Fàtima. El missatge de la Verge només té sentit, diu el Papa, a la llum de l'amor i la misericòrdia de Déu. No tingueu por, no us faré cap mal. D'on és vostè? Soc del cel. Voleu oferir-vos a Déu per suportar els sofriments que ell us vulgui enviar en reparació pels pecats i súplica per la conversió dels pecadors? Aquesta conversa entre la Mare de Déu i Lucía, una nena de 10 anys que estava amb els seus cosins Francisco, de 8, i Jacinta, de 7, va donar començament el 13 de maig del 1917 al fenomen de Fàtima. Un segle després, l'Església celebra el centenari d'aquest moment amb un any jubilar, que estarà coronat amb la visita del Sant Pare els dies 12 i 13 de maig. El Sant Pare viatjarà a Portugal com a pelegrí, explica Manuel Joaquim Gómez Barbosa, que és el secretari general i portaveu de la Conferència Episcopal de Portugal. Tot i que no tenim encara el programa detallat, percebem que el Papa ve en pelegrinatge orant. La seva presència serà un incentiu per una revitalització més gran de la fe cristiana i un avís sobre la defensa dels valors i els drets humans pels ciutadans en general. La devoció del papa argentí a aquesta advocació es va fer palesa quan, uns mesos després de començar el seu pontificat, en concret el 13 d'octubre del 2013, va consagrar al món l'Immaculat Cor de Maria davant d'una imatge de la Verge portada des del santuari portuguès. La seva visita de maig confirmarà que el missatge de Fàtima segueix sent actualíssim i es projecta en aquest mil·lenni des dels seus començaments, subratlla Barbosa, perquè té la seva font en l'Evangeli. En aquest missatge s'inclouen, a més de les aparicions de la Mare de Déu a Cova d'Iria, les de l'Àngel el 1916 i les del Nen Jesús, la Verge i la Santíssima Trinitat que va rebre Lucía als anys 1920 quan era al convent de les Doroteas a Tui i a Pontevedra. D'aquestes últimes sorgeix la devoció de confessar i combregar els 5 primers dissabtes de mes i la petició de consagrar Rússia a l'Immaculat Cor de Maria, feta per la Verge a l'única supervivent dels pastorets. Aquestes revelacions segueixen sent una crida a actituds que ha de tenir cada deixeble de Crist: l'oració i l'adoració, la pau i la reconciliació, la penitència i la conversió, la tendresa i la misericòrdia. La invitació a la penitència i a la reparació pels pecats només té sentit a la llum de l'amor i la misericòrdia de Déu, explica Barbosa. Així es recull explícitament en les memòries i apel·lacions de Sor Lucía. Per això, aquest jubileu es fila perfectament amb l'any de la misericòrdia, del qual el separen només unes setmanes. També present a Fàtima, recordava el secretari general de la Conferència Episcopal Portuguesa en celebrar la pròxima visita del papa, també present a Fàtima hi ha la invitació a l'alegria que brolla de l'Evangeli i que és una idea programàtica de Francesc. La seva afirmació sembla contrastar amb el semblant trist de Maria durant les aparicions que va impressionar els pastors. Qui no s'entristeix amb el mal i les atrocitats que esdevenen avui, explica Barbosa. Només amb la pregària, la fe i el compromís es pot contribuir al fet que les tenebres es transformin en llum. Només això pot omplir-nos d'alegria. El centenari de Fàtima es ve preparant al santuari des del 2010 amb un itinerari catequètic i de reflexió que ha anat aprofundint en els missatges de la Mare de Déu. A més, entre el 2015 i el 2016, la imatge pelegrina de Maria va recórrer 64 països entre 1947 i 2000 i ha tornat als camins per visitar totes les diòcesis del país. L'última empenta en els preparatius ha estat aquesta carta pastoral dels bisbes portuguesos a Fàtima, senyal d'esperança per al nostre temps. Els bisbes no manegen previsions pel centenari encara, però, diu el bisbe, totes les peregrinacions jubilars tenen sempre una multitud immensa de pelegrins. Només cal recordar la visita de Benet XVI al 2010, quan l'esplanada de la Basílica va acollir a 500.000 de pelegrins, o 10 anys abans, el milió llarg de persones que van acompanyar a Sant Joan Pau II, quan, en el jubileu del 2000, va beatificar Jacinta i Francisco. Molts d'aquests pelegrins, afirma el secretari general de l'Episcopat portuguès, procedeixen d'Espanya per la proximitat geogràfica i espiritual amb Portugal. I com estem en aquest mes de maig, en el qual, com sabeu, el primer diumenge acostuma a celebrar-se el Dia de la Mare, pues felicitem també a totes les mares i també a la Mare del Cel. Compartim amb vosaltres una curiositat molt interessant sobre aquesta imatge de la Mare de Déu del Roser de Fàtima, una imatge petita que té unes característiques molt interessants. És una escultura de la Mare de Déu del Roser, venerada a la capella mateixa de les aparicions, que va ser oferta el 1920 per Gilberto Fernández dos Santos, de Torres Novas, que va ser beneïda el dia 13 de maig d'aquell mateix any a l'església parroquial de Fàtima i va ser portada a la capel·lina en processó un mes després. Va ser solemnament coronada, aquesta imatge de la Mare de Déu del Roser de Fàtima, va ser solemnament coronada el 13 de maig de 1946 pel cardenal Aloisi Masella, el legat pontifici de Fàtima. La corona és preciosa i la imatge ostenta aquesta corona els dies de les grans peregrinacions. És una coroneta d'or, pesa 1,2 quilograms. És un exemplar únic i del valor artístic i d'alta. Enmig d'aquesta corona, la bala que es va extraure del cos de Sant Joan Pau II després de l'atemptat de Roma, precisament el 13 de maig de 1981. I va ser oferta per ell mateix al santuari quan va peregrinar el 26 de març de 1984. Obra de José Ferreira Tedim, l'escultura és de fusta, de cedre del Brasil, medeix 1,04 metres. Com veieu, és una imatge petiteta. Va ser restaurada pel mateix autor el 1951 i, posteriorment, diverses vegades retocada i restaurada. Pot ser d'una altra manera, aquest any jubilar de Fàtima també té el seu corresponent document decret de la concessió d'indulgència plenària. El podeu trobar, com tot el material sobre Fàtima, aquesta web que han confeccionat els responsables del Santuari de Fàtima. Ho podeu trobar a la pàgina del Santuari de Fàtima, fatima.pt, de Portugal, PT, i trobareu tot el material. Entre els quals hi ha, com dèiem, aquest decret que ho compartim amb vosaltres i diu així. Con el fin de celebrar dignamente el centésimo aniversario de las apariciones de Fátima, por mandato del Papa Francisco, se concede con la inherente indulgencia plenaria un año jubilar desde el día 27 de noviembre del 2016 hasta el 26 de noviembre de 2017. Recordem les dates d'aquest any jubilar, des del 27 de novembre del 2016 fins al 26 de novembre del 2017. I segueix aquest decret dient: la indulgencia plenaria del jubileo se concede, i consta de tres punts. Primer punt, se concede a los fieles que visiten en peregrinación el santuario de Fátima y participen allí devotamente en alguna celebración u honor u oración en honor a la Virgen María. Recen la oración del Padre Nuestro, reciten el símbolo de la fe, el credo, e invoquen a Nuestra Señora de Fátima. Veiem, la indulgència plenària, en primer lloc, es concedeix als fidels que visiten el santuari i participin en alguna pregària de la Mare de Déu. Han de resar també un Pare Nostre i recitar el credo i invocar la Mare de Déu de Fàtima. El segon punt d'aquesta indulgència diu així: a los fieles piadosos que visiten con devoción una imagen de Nuestra Señora de Fátima expuesta solemnemente a la veneración pública en cualquier templo, oratorio o lugar adecuado en los días del aniversario de las apariciones, és a dir, el dia 13 de cada mes, des de maig a octubre del 2017. Y ahí participen devotamente en alguna celebración en honor a la Virgen María, recen la oración del Padre Nuestro, reciten el símbolo de la fe e invoquen a Nuestra Señora de Fátima. Veieu, per facilitar molt doncs, aquesta indulgència plenària, els que no puguin anar a Fàtima poden també guanyar o lucrar-se d'aquesta indulgència plenària si participen el dia 13 de cada mes, des de maig a octubre del 2017, a qualsevol lloc on s'exposi públicament una imatge de la Mare de Déu de Fàtima, resin en honor de la Mare de Déu, la invoquin i també preguin un Pare Nostre i recitin el credo. I la tercera són els que no poden, diguem-ne, sortir de casa, ni tan sols això. Diu, a los fieles que, por edad, enfermedad u otra causa grave, per exemple, els presos, estén impedidos de desplazarse, si arrepentidos de todos sus pecados y teniendo la firme intención de realizar tan pronto como sea posible las tres condiciones indicadas, frente a una pequeña imagen de Nuestra Señora de Fátima en los días de las apariciones, es decir, el día 13 de cada mes, se unan espiritualmente a las celebraciones jubilares, ofreciendo con confianza a Dios misericordioso a través de María sus preces y dolores o los sacrificios de su propia vida. I aleshores ja aquest últim punt, que són les condicions generals per lograr-se del jubileu, d'aquesta indulgència plenària. I diu, para obtener la indulgencia plenaria, los fieles, verdaderamente penitentes y animados de caridad, deben cumplir ritualmente las siguientes condiciones. Confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Santo Padre. Fem un breu resum. La indulgència plenària es concedeix als fidels que peregrinen a Fàtima, als que no poden peregrinar a Fàtima, però van a algun lloc on la imatge de la Mare de Déu de Fàtima sigui exposada els dies 13 de cada mes, des de maig fins a octubre, o als fidels que no poden sortir de casa, pel que sigui, per malaltia o el que sigui, però resen davant d'una imatge de la Mare de Déu de Fàtima, especialment els dies de les aparicions. Tornem a repetir, perquè hi hagi l'indulgència plenària, en tots els casos hi ha d'haver confessió sacramental uns dies abans o després del dia que es pretén, podríem dir, guanyar el jubileu, la comunió eucarística i l'oració per les intencions del Sant Pare. En aquests últims moments del nostre programa que avui hem dedicat a alguna notícia i alguna cosa interessant sobre l'any jubilar a Fàtima amb motiu del centenari de les aparicions, volem compartir amb vosaltres l'oració jubilar de consagració a l'Immaculat Cor de Maria de Fàtima, tal i com la publiquen els responsables del santuari de Fàtima. I aquesta oració diu així. Salve, Madre del Señor, Virgen María, Reina del Rosario de Fátima. Bendita entre todas las mujeres, eres la imagen de la Iglesia vestida de la luz pascual. Eres la honra de nuestro pueblo, eres el triunfo sobre la marca del mal. Profecía del amor misericordioso del Padre, Maestra del anuncio de la buena nueva del Hijo, señal del fuego ardiente del Espíritu Santo. Enséñanos en este valle de alegrías y dolores las verdades eternas que el Padre revela a los pequeños. Muéstranos la fuerza de tu mano protectora. En tu inmaculado corazón, sé el refugio de los pecadores y el camino que conduce hacia Dios. Unido a mis hermanos en la fe, la esperanza y el amor, a ti me entrego. Unido a mis hermanos por ti, a Dios me consagro, oh Virgen del Rosario de Fátima. Y en fin, envuelto en la luz que de tus manos proviene, daré gloria al Señor por los siglos de los siglos. Amén.
Adéu-siau, que tornarem a remar. Ràdio